L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra i Villar els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui divendres, dia 27 d'abril, destacarem... Rebuig frontal de les Terres de l'Ebre a la proposta de cabals ambientals de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Els alcaldes ebrencs proposen construir en dues fases el tram de la A7 pel territori per accelerar el projecte. Deltebre aprova un pressupost realista de 10,2 milions d'euros. La promotora del centre comercial Futura Ciutat d'Amposta vol dinamitzar la zona amb nous equipaments lúdics. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La proposta de cabals ambientals que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha inclòs al Pla Hidrològic de Conca no ha agradat gens a les Terres de l'Ebre. A les primeres veus crítiques de la Plataforma en Defensa de l'Ebre s'hi va sumar ahir dijous la del govern, partits polítics i sindicats. El delegat del govern, Xavier Pallarès, va assegurar que estudiaran les estratègies i les mesures de pressió que calguin per defensar el tram final del riu. Xavier Pallarès.
Evidentment, a partir d'aquí ens haurem de començar a muntar l'estratègia. Tenim 6 mesos per endavant per a presentar les al·legacions i fer totes les mesures de pressió i oportunes que es creguin convenients per part de la Conselleria, i en aquest tema, pues, evidentment, estarem defensant el que és el tram final del riu Ebre, que és del que nosaltres en som responsables.
Per la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, va qualificar de desagradable sorpresa la proposta del Pla Hidrològic de Conca de l'Ebre anunciada aquest passat dimecres i va explicar que darrere els cabals mínims fixats, el govern tem que s'amagui una proposta de trasbassament del riu per part de l'Estat. Lluís Recoder.
Que entren clarament en contradicció amb les xifres que en el seu moment va elaborar el govern de la Generalitat, fonamentades en estudis científics i amb l'aprovació, amb les xifres aprovades per la Comissió de Sostenibilitat de l'Ebre. Per tant, no estem en absolut a favor i no entenem d'on surten aquestes propostes que fa la Confederació. Estudiarem detalladament els números, però en tot cas, així d'entrada, us direm que en cap cas aquests números poden servir per justificar un trasbassament del riu, fet que ens temem que pugui estar darrere.
El diputat d'Iniciativa per Catalunya Els Verds, Salvador Milà, va fer una crida des del Parlament a refer la unitat dels partits catalans per tal de defensar els recursos hídrics catalans. Amb aquestes paraules, Milà es va referir al que considera un trasbassament encobert de l'Ebre. Salvador Milà.
Haurem de tornar a refer els acords en aquest Parlament per enfrontar-nos al nou trasbassament encobert de l'Ebre, que significa el que s'hagi establert un cabal de manteniment absolutament inacceptable, que va contra les decisions acordades i consensuades en el si de la Comissió de Sostenibilitat del Delta de l'Ebre. Ha calgut que tornés a venir el PP per manllevar de l'Ebre aigua que voldrà per nostres vessaments. Ens tindran enfront i per això és important refer la unitat d'aquest Parlament al voltant de la defensa dels recursos hídrics de Catalunya a Girona, a Barcelona.
Per la seva banda, el diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Marc Sanglas, va lamentar que el govern espanyol s'entesti a maltractar aquest país. Sanglas va afirmar que la decisió de reduir el cabal mínim és una nova cacicada operada per l'Estat i un altre atac a Catalunya. Marc Sanglas.
Des del grup d'Esquerra Republicana, posicionar-nos en contra de la nova cacicada operada pel govern de l'Estat a través de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, quan s'obsté que el cabal de l'Ebre és suportable amb un terç de la quantia d'aigua prevista fa 5 anys. Una quantia pactada per tots i cadascun dels partits i de les entitats. prioritats de la defensa del territori i pel propi govern de la Generalitat es va convenir que en aquests moments eren necessaris 200, entre 270 i 350 metres cúbics per segon per garantir el cabal ecològic, i ara, 5 anys després, sense que la situació de millora de l'aigua hagi canviat, el govern de l'Estat diu que un terç és suficient. Una altra vegada, un altre atac cap al país, aquesta vegada en forma d'atac al cabal mínim ecològic de l'Ebre. Per tant, no ho sé fins quan podem aguantar com a país.
També ahir dijous, les federacions ebrenques de partits polítics com Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit dels Socialistes de Catalunya o el sindicat Comissions Obreres també van rebutjar frontalment la proposta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Esquerra Republicana de Catalunya va anunciar que portarà la proposta davant la Comissió Europea perquè pot incomplir la directiva Marc d'Aigua i va denunciar que les xifres s'hagin fixat responent a criteris polítics i no tècnics. Per la seva part, el Partit dels Socialistes de Catalunya va anunciar que presentarà una proposta de resolució al Parlament perquè el govern insta a la Confederació Hidrològica de l'Ebre a ampliar el cabal ecològic. La diputada i primera secretària dels Socialistes de l'Ebre, Núria Ventura, va explicar que la proposta de resolució va entrar ahir mateix i va denunciar que el règim de cabals fixat incompleix de manera flagrant les conclusions de la Comissió per a la Sostenibilitat, que van comptar amb el suport del Parlament.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau ens informa avui de la satisfacció entre els alcaldes de l'Ametlla, el Perelló, l'Ampolla, Camarles i l'Aldea per la reunió amb la subdelegació sobre la continuïtat de la A7. Francesc Callau.
Els alcaldes de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, del Perelló, Ferran Cid, de l'Ampolla, Francesc Carassa, de Camarles, Joan Curto i de l'Aldea, Daniel Andreu, es van reunir aquest dijous a la seu de la subdelegació del govern a Tarragona amb el subdelegat Jordi Sierra. La reunió, que va tenir lloc a petició dels alcaldes, va servir perquè demanessin que les inversions i les obres que han de donar continuïtat a l'autovia A7 al seu pas per les Terres de l'Ebre no s'endarrereixin, donada la seva necessitat pel territori, i coneixent que fa pocs mesos que s'ha posat en marxa el darrer tram que quedava per obrir al trànsit i que arribava al límit territorial entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar. Els alcaldes van proposar també que almenys el tram entre l'Hospitalet i el Perelló, que transcorre en la seva gran majoria pel terme municipal de l'Ametlla de Mar, sigui prioritari i es pugui posar en marxa al llarg del 2013. El tram entre l'actual final de la A7 i el Perelló té uns 14 quilòmetres de longitud. El subdelegat del govern els va informar que, en aquests moments, la futura autovia es troba en fase d'estudi mediambiental i que farà arribar les seves propostes al Ministeri de Foment. Segons Andreu Martí, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, el subdelegat es va oferir per fer de nexe amb el govern d'Espanya i gestionar una propera reunió amb els responsables del Ministeri de Foment. Andreu Martí.
El subdelegat ha demostrat una gran sensibilitat, a la vegada que ha compartit les nostres demandes del territori, en aquest cas també inicialment per començar dels 5 alcaldes i poder iniciar, com us deia, la primera fase que va des de l'Hospitalet passant per l'Ametlla fins al Perelló. Per tant, el que es tracta és de fer tot un seguit de reunions i plantejar este calendari a Madrid, on té ell i de manera conjunta agafa el compromís de defensar aquestes propostes.
Els alcaldes van demanar també al subdelegat fer un calendari d'actuacions el més aviat possible per conèixer els terminis de tramitació i execució de les obres i la gratuïtat dels peatges fins que l'autovia no sigui una realitat.
Serveis informatius de Mute.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa que Deltebre aprova un pressupost realista de 10,2 milions d'euros mantenint els serveis socials i reduint el capítol de personal i festes. Lluïsa Bertomeu.
El ple de l'Ajuntament de Deltebre aprovava ahir el pressupost municipal per a l'any 2012, que és de 10.248.696 euros i que representa una reducció de 550.884 euros respecte al pressupost del 2011. Aquesta davallada es deu sobretot a la reducció del capítol de personal en 21 treballadors, el que suposa un estalvi de 270.000 euros i l'esforç en la contenció del capítol de béns corrents i serveis. Es tracta d'un pressupost molt real que té com a prioritats mantenir els serveis socials i també les aportacions a les més de 60 entitats i associacions que hi ha al municipi, ja que entenen que en un moment de crisi com l'actual cal donar suport al teixit associatiu. Segons l'equip de govern, es tracta d'uns pressupostos ben treballats, realistes i que donen resposta a una situació de crisi, remarcant que la majoria de partides inclouen les factures que l'any passat no van tenir partida pressupostària. L'alcalde del Tebre ha reconegut que aquests pressupostos han estat elaborats en un context econòmicament molt difícil. Tot i això, són uns pressupostos adaptats on s'han baixat totes les partides, excepte les de serveis socials. Gervas i Aspa.
Bueno, són uns pressupostos realment de contenció, jo diria que són pressupostos que s'adapten a la realitat que tenim avui en dia, que és una realitat de crisi econòmica, i no és més que el reflex del que està passant al nostre poble. No? Malgrat tot, se fan esforços decidits en tot el que és la despesa social, que és la que es manté, mantenim també l'ajut a el que és la cultura i l'educació, inclús pugem alguna partida, i també el que fem molt, diguéssim, molt d'esment és a lo que és vies públiques, a lo que és camins rurals, a lo que és tot lo que és vialitat del poble, hem de continuar millorant, hem de continuar fent un tirant endavant. Per tant, són partides que pugen molt i altres partides que òbviament baixen molt i que baixaran, com és fires, festes, les partides de regidors, espectacles, en fi, tot lo que és en aquests moments més prescindible, no significa que no sigui important, però sí que és una mica més prescindible, bueno, doncs, adaptar perquè l'Ajuntament del Tebre l'any que ve hagi complert totalment el tema de l'estabilitat pressupostària, que nosaltres ja ho teníem des de l'any 2010 i que havíem de complir el 2013, per tant no havíem de complir enguany, per tant ho tenim claríssim, malgrat que hi haguem factors al calaix o no, és normal perquè hi ha molts ciutadans i moltes coses, és un poble que necessita molta activitat i molta inversió, per tant aprofites aquests anys que no tens tanta obra pública per a reduir i absorbir l'excés que has tingut altres partides de serveis, que és el que passa a una posició normal dels recursos d'un ajuntament. No? Ha canviat molt la imatge del nostre poble, però encara ha de canviar moltíssim més i esperem tenir ingressos d'altres sentits, que en aquests moments estem treballant per a desenvolupar dues urbanitzacions que creiem que al final també seran una gran ajuda econòmica per a l'Ajuntament i que tindrem un espai de bonança que es podrà començar d'aquí un parell d'anys més o menys. No? I sobretot buscar feina per a la gent del poble, que és el que estem treballant en aquests moments més decididament perquè és la gran lacra, xacra social que tenim al municipi.
El grup de Convergència i Unió per primera vegada en els darrers 5 anys ha votat a favor. El portaveu explicava que no és el pressupost que faria Convergència, no és el millor pressupost per a Deltebre, però és un pressupost de transició en un moment de crisi. Lluís Soler.
La predisposició del regidor d'Hisenda ha sigut fer un pressupost que, donada la circumstància econòmica, pues ha sigut el que ha sigut. No és el pressupost que faria Convergència i Unió, no és el millor pressupost per a Deltebre, però la veritat és que és un pressupost de transició, és un pressupost d'any de crisi, i en aquest cas la gent, els ciutadans i ciutadanes del Tebre estan patint els efectes de la crisi i jo crec que per poc que poguéssim, deixant de banda les subjectivitats i deixant de banda les percepcions polítiques, quan veus que hi ha mà estesa per part del govern, i en aquest cas ho personalitzo en el regidor d'Hisenda, els partits de l'oposició el que hem de fer és el que toca i donar suport, en aquest cas, al govern. I al final l'objectiu és poder assentar unes bases econòmiques a l'Ajuntament del Tebre i no trobar-nos 1.115.000 euros de mala gestió de l'any passat, de l'any 2011, i que en aquest cas limiten i hipotequen el marge de maniobra que té l'economia municipal i la Hisenda Municipal de Deltebre per en aquest any 2012. Per tant, en este vot de confiança al regidor d'Hisenda, el que fem és un sí constructiu, un sí responsable, però també un sí vigilant com a oposició, que esperem que les coses d'any 2012 se facin millor que l'any 2011.
D'altra banda, el Partit Popular s'ha abstingut, ja que, segons paraules del seu portaveu, aquest pressupost li falta el pressupost polític que marqui el que cada regidor vol i pot fer. Tomàs Castells.
Que crec que poden estar contents, l'equip de govern no han votat en contra, abstenció des del Partit Popular i, en aquest cas, Convergència i Unió des de l'oposició ha votat a favor, allò que jo crec que és, que ho recorden els primers pressupostos que l'oposició no vota en contra. Allò que la voluntat per part de l'oposició de col·laborar en el govern està, però clar, per l'altre costat, que també ho he fet referència al plenari, crec que regidors del Partit Popular o regidors de Convergència, governant a la Generalitat Convergència o governant a Madrid el Partit Popular, algo també tindrem que aportar i en aquesta disposició estem. I clar, un acúmul de coses que ens ha fet portar a l'abstenció. Això també va lligat en tota la situació de les factures al calaix, i la reflexió que els han deixat de que tenen que ajustar molt més els pressupostos, de que el 1.873.000 que ens deixarà el crèdit ICO avui ens dona un balon d'oxigen, però que això ens ha de comportar, a saber on anem, deurem 1.800.000 euros més i que els pressupostos que s'han fet avui i que avui s'han aprovat tenen que ser molt més restrictius, ens hem d'apretar molt més el cinturó i hi ha gastos que es fan que no s'haurien de fer. Per tant, en tota la voluntat del món de voler aprovar baix l'enfoque que han fet, creiem que no, perquè ja som conscients de que hi ha factures que no es podran assentar.
La mateixa sessió plenària va servir per donar compte de la liquidació de l'exercici 2011 i aprovar les bases específiques de subvencions.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa avui que l'empresa promotora del centre comercial ubicat a la plaça de la Castellania d'Amposta està estudiant la possibilitat d'instal·lar diferents equipaments lúdics per dinamitzar aquesta zona comercial de la ciutat. No és així, Manel?
Bona tarda, Tomàs. Efectivament, el promotor de Futur Ciutat Amposta, Jorge Flor, va avançar a l'alcalde de la ciutat, Manel Ferrer, que s'està estudiant la possibilitat d'instal·lar a la zona una sala de bingo, així com dues sales de cinema, una de les quals seria en tres dimensions. També s'estudia la possibilitat d'ubicar en aquest espai una pista de karting. La promotora sembla ser està disposada a dinamitzar aquest centre comercial de la ciutat, tot i que, segons l'alcalde de l'Ajuntament d'Amposta, no s'ha rebut cap encàrrec ni projecte en ferm sobre aquesta decisió de l'empresari. L'escoltem.
Bé, d'aquest tema és cert que oficialment no tenim constància a l'Ajuntament d'una manera oficial. Oficiosa sí que és cert que he tingut una reunió informal amb el principal accionista d'Amposta Ciutat Futuro, que és el senyor Jorge Flor, en la que em va comentar el motiu de la inauguració d'un dels establiments de la segona fase del centre comercial, en la que em va dir que estaven estudiant la possibilitat d'instal·lar noves activitats, noves propostes a la zona comercial que complementarien el que fa referència a la zona, a l'oferta comercial, o complementarien també una possibilitat d'oferta d'oci. I em va parlar de la possibilitat d'ubicar-hi algun bingo, d'ubicar-hi també, estan estudiant de poder ubicar dues sales de cine, una en 3D, i inclús la possibilitat d'instal·lar pels seus voltants un circuit de karting. Un poc per a donar una oferta complementària, un paquet, que és el que volen els usuaris, tindre una oferta a nivell de comerç, agregat tot tipus de comerç que tinguessin accés a la gent que va allí, però és que a la vegada utilitzar-ho també com a esbarjo, com a zona d'oci o lúdica.
Eren les paraules de l'alcalde d'Amposta. Recordem que en aquesta superfície comercial ja va obrir l'empresa Carrefour juntament amb un nou establiment d'Hiper Europa i també el Gran Bazar, i s'està a expenses de la instal·lació d'altres superfícies comercials.
Serveis informatius de Mute.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa que les festes del Mas dels Barberans estan en el seu punt més àlgid. Avui són els bous de l'Ojarnego, demà actua el Xipu i la seva quadrilla, i el diumenge, per primer cop a Catalunya, bous capons. Josep Roig.
El passat diumenge, amb la presentació de Pubilles i el pregó, el Mas de Barberans vivia el preàmbul de les seues festes majors, que es perllongaran fins al proper dilluns 1er de maig i que avui arriben al seu punt més àlgid amb la celebració del primer dia de bous. La jornada festiva està marcada, però, per la celebració de diferents activitats esportives, la primera de les quals es programava per a les 10 del matí amb jocs escolars per als més petits i bicicletada pels voltants de la població per part de l'alumnat del cicle mitjà i superior i els familiars que hi vulguen participar. També està programada la tirada local de bitlles, la final del concurs de guinyot i un partit de futbol per la tarda entre els alumnes d'ESO i els de l'escola. El plat fort de la jornada, com diem, seran, però, els bous de la ramaderia de Pedro Fumador, l'Ocharnego, que avui, a partir de les 6 de la tarda, tindran la seva primera actuació a la plaça portàtil amb un bou envolat a les 10 de la nit. La nit jove, amb l'actuació de l'orquestra Mundo, posarà el punt i final al dia festiu, que tindrà demà la seva continuïtat amb els bous i ball, els primers a les 6 de la tarda i el segon a les 12 de la nit. Dels bous, precisament, acabarem parlant com a referent al territori en aquesta època de l'any i pel cartell que habitualment presenta la plaça Masovera. A l'exhibició de demà dissabte hi ha programada l'actuació de l'art valencià amb la intervenció del popular Xipo i la seva quadrilla, amb vaques procedents de Damaso González Domecq de la Unió i un bou serril per al públic. El diumenge 29 d'abril i per primera vegada a Catalunya es presentaran bous capons, fills del famós bou Indurain i procedents de la ramaderia d'Enrique Domínguez de Funes, a Navarra. També hi haurà un bou serril i un altre d'embolat. El darrer dia de bous, al Mas de Barberan, serà el diumenge, amb una tarda de vaques de la ramaderia Orero Lecris de Barraques, a Castelló.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que el director general de Joventut, Toni Reis, va estar ahir dijous al migdia a Amposta en la seva primera visita institucional. No és així, Manel?
Doncs sí, l'objectiu de la visita, segons ha explicat, és conèixer quin és l'estat dels serveis que es donen des de l'àrea de joventut de la ciutat d'Amposta. A més, el director general Toni Reig ha anunciat que properament signarà un conveni a tres bandes entre l'Ajuntament d'Amposta, el Consell Comarcal del Montsià i la Generalitat de Catalunya per convertir el punt d'informació juvenil ubicat al casal d'Amposta en l'oficina de joventut de la comarca del Montsià. Escoltem el director general de joventut, Toni Reig.
Bé, quan parlem d'oficina jove estem parlant d'un valor afegit en el punt d'informació juvenil, perquè el que ha de portar, doncs, és tots els serveis de segon nivell, en serveis com de salut, d'ocupació, serveis d'habitatge fins i tot, no? Que són les coses que el jove necessita per tal d'emancipar-se. Per tant, en el punt d'informació juvenil el catàleg de serveis és més reduït, a l'oficina jove, l'oficina jove, les característiques que tindrà aquí a Amposta, que de fet ja havia tingut una anterior oficina jove, doncs són aquestes, no? I per tant, a més, el que també demanem a les oficines joves és que puguin vertebrar una mica totes les polítiques juvenils al territori i poder tots els punts d'informació que hi hagin a la comarca, doncs poder-los anar assessorant i coordinant amb totes aquestes coses.
Doncs el director general explicava efectivament que l'oficina ha donat servei als joves de la ciutat i alhora coordinarà els diversos punts d'informació juvenil de la comarca. La visita del director general va acabar en una reunió al Consell Comarcal del Montsià.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Antena Aldaia, Seto Gallego ens parla avui que aquest diumenge s'organitza la segona diada de les Torres de l'Aldea, amb una sortida cicloturista per les Torres de Guaita de la població aldeana, una cursa marxa pel camí del Xoperal, ballada de gegants, jocs tradicionals o l'actuació dels tabalers d'Aldaia i la colla de diables d'Aldaia amb integrants de totes les edats són alguns dels actes de la jornada d'aquest diumenge. Seto Gallego.
A l'Aldea este diumenge s'organitza i per segon any consecutiu la Diada de les Torres, un dia per passar en família i descobrir en marxa cicloturística les Torres de Guaita de la població aldeana. Miriam Ferrando, regidora de Turisme de l'Ajuntament de l'Aldea.
Bé, el diumenge celebrarem la Diada de les Torres. Bàsicament és una activitat de promoció de les Torres, però a nivell del poble de l'Aldea. Intentem implicar tota la comunitat educativa, ja sigui escoles, bàsicament són activitats adreçades als xiquets. Començarem en la milla del Xoperal, farem una cursa on participaran des dels més petits i els més grans, que donaran diferents premis. Posteriorment farem en la ruta en bici de les Tres Torres, anirem a la torre, sortirem de la torre de l'Ermita de l'Aldea, anirem a la torre de Burgessenia i a la torre de la Candela. Després se faran activitats infantils a l'ermita, jocs infantils que organitzen des del Parc Natural del Delta. Vindran diferents voluntaris i tècnics del parc i mos realitzaran activitats per als més menuts relacionades amb la Delta. Farem un dinar popular allí a l'ermita, a la mateixa ermita, cadascú es portarà el seu dinar i anirem allí tots junts, i per la tarda farem un acte on vindran els gegants de l'Aldea, Maria Aldea i Josep Ramon, i també actuaran els tamborets de l'Aldea. I bé, esperem que tothom s'ho passi molt bé i que sigui un dia els més menuts s'ho passiguem d'allò més bé i coneguem una mica el patrimoni de l'Aldea.
Una diada que va tindre molta acceptació l'any passat i que enguany comença a les 10 del matí amb la cursa marxa pel camí del Xoperal i finalitza el diumenge tarda amb l'actuació dels tabalers de la colla de diables d'Aldaia.
Serveis informatius de Mute.
Vine a visitar lo Pati d'Agustí, el Poble Nou, bar-restaurant on t'oferim lo millor del Delta, pato, anguila, xapadillo, cargols o bacallà a la llauna i tota classe de marisc i peix fresc. A més, al pati disposem d'una gran barbacoa per fer carns a la brasa. Ah, i les nostres arrossos al foc de llenya, lo milloret. I per disfrutar del cafè o d'una copa, sona chill out. Lo Pati d'Agustí t'espera en les portes obertes al carrer Ebre número 10 del Poble Nou. Per reserves, 977-05-3000. Sí, sí, 977-05-3000. Lo Pati d'Agustí, al Poble Nou.
Moltes i variades són les propostes tant de caràcter cultural com esportiu que per aquest cap de setmana s'han organitzat a Alcanar. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa d'aquestes propostes. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar repassem avui les diferents propostes i activitats d'agenda, una intensa agenda tant esportiva com cultural que al llarg de les properes hores podran compartir totes aquelles persones que ho desitgen al nostre municipi. Començant per l'acte d'apertura del Casal Jove que la Regidoria de Joventut ha organitzat per aquesta mateixa tarda a partir de les 6, un acte que comptarà també amb l'actuació d'alguns artistes del monòleg, una demostració de música electrònica o la degustació de còctels sense alcohol per a tots els participants. L'acte d'apertura del Casal Jove d'Alcanar servirà també per donar a conèixer els horaris, cursos i diferents activitats que a partir ja d'este cap mateix cap de setmana es podran portar a cap en aquest nou equipament municipal. També aquesta tarda, concretament a partir de les 6, i al Verger de la Mestra Gual, al Jardí de la Biblioteca Trinitari Fabregat, s'ha previst l'acte de lliurament dels premis del concurs literari i la representació d'un espectacle infantil a càrrec de la companyia Alma i la Mar de Contes, un espectacle que portarà per títol La Llegenda de Sant Jordi. També estos dies encara podeu continuar visitant fins a finals de mes, concretament les fotografies i les aquarel·les que sota el títol Des de la Mar de les Cases d'Alcanar proposen a la sala d'exposicions de la biblioteca Rosa Barenys i Antònia Renau. Més qüestions en clau artística, també aquesta tarda, a partir de les 8 i a la cafeteria Padart s'ha previst la inauguració d'una exposició fotogràfica, Camaril, una exposició que en aquesta cafeteria del nostre municipi, a l'Avinguda Catalunya número 60, podreu visitar durant les pròximes setmanes. I també aquest cap de setmana arriba al seu final, l'exposició col·lectiva de pintura que a la Casa O'Connor en els últims dies s'ha organitzat, una exposició a la venda també a benefici de la restauració de l'ermita del Remei. L'horari de visites és de 5 a 8 de la tarda durant tots estos dies del cap de setmana. Per tancar el bloc cultural, destacarem també la nova representació que en el marc de les 22enes jornades de teatre de primavera està prevista per diumenge que ve, dia 29 d'abril. Es tracta de la representació de l'obra Calamar a la Romana, una obra de Vicenç Canyón que representarà la companyia de teatre 45 RPM de Tarragona. Serà a les 7:30 de la tarda de diumenge a l'Auditori Municipal. També aquest cap de setmana la parròquia de Sant Miquel convida tothom a participar del sopar de la fam que han organitzat per diumenge a 8:45 del vespre a l'Esplai. Un moment de trobada, de solidaritat i de sensibilització en el qual el rector de la parròquia d'Alcanar, mossèn Joan, parlarà també de la seva experiència com a missioner a Hondures. L'acte acabarà amb la celebració d'un bingo solidari. El preu del sopar serà de 5 euros. I acabarem amb propostes esportives. En trobem dos per al cap de setmana. D'una banda, diumenge que ve, dia 29 d'abril, està prevista la celebració de la tercera cursa Jardí Vora Mar a les Cases d'Alcanar. Una cursa de 10 quilòmetres que té també la modalitat de marxa popular. La cursa començarà a partir de les 10 del matí. Prèviament, a les 9:30 s'haurà donat també la sortida als participants en la marxa. En acabar, hi haurà musclada popular per a tots els participants i sorteig de regals entre tots els assistents. I acabarem destacant també aquesta sortida al Montsià, concretament que organitza l'Associació Cultural L'Espígol. Sota el títol L'Espígol camina per l'ermita del Remei s'ha programat una sortida per diferents indrets de la Serra de Montsià amb la inscripció de 10 euros, 10 euros que serviran per obtindre un regal d'una samarreta i el dinar de germanor, la paella que se celebrarà a l'entorn de l'ermita en acabar la caminada. Tota la recaptació, l'Associació L'Espígol ha declarat que la destinarà a les obres, com dèiem, de restauració de l'ermita del Remei.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I això és tot per avui. Tornarem a estar amb tots vostès dilluns a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, adeu-siau i bon cap de setmana.